I un dia més tenim a Ser Maestrat el nostre Ser Història, amb David Gómez de Mora, que com cada setmana pues, es porta un tema diferent. David, què ens portes avui?
Hola, bon dia, Albert. Avui voldria parlar sobre testaments i béns dels nostres avantpassats.
Vinga, anem.
Bé, els protocols notarials són una font d'informació valuosíssima per als historiadors, ja que ens permeten conèixer, amb un elevat grau de detall, possessions, situacions viscudes per molta gent de cada municipi i també a la vegada el nom de personatges, moltes vegades anònims, que fins i tot des d'una perspectiva local poden resultar figures indispensables per a conèixer una part d'eixer passat del lloc que estem investigant. Mitjançant els costums, obligacions que es reflecteixen en aquella mena, anem a dir, de documentació escrita per manuscrits, per el que seria a lo millor una font escrita que ens està donant en detall, podem fer-nos una idea a l'hora de reconstruir una part d'eixa situació o d'un lloc en el qual a lo millor no teníem una informació tan detallada. Per exemple, poso un cas, els contractes matrimonials, les tuteles, les compres, les vendes, els testaments i altres tants assumptes en els quals havia de deixar constància de la seva realització, quan parlem, per exemple, d'un escrivà o d'un notari, són al cap i a la fi una font en la qual la historiografia pot recolzar-se moltes vegades per a indagar en com ha anat transcorrent o variant les obligacions, per exemple, dels nostres avantpassats. Els inventaris de béns són una altra d'aixes fonts d'informació que ens aporten dades com, per exemple, l'estatus, la tinença d'objectes, el patrimoni i d'aquesta manera també inclús reflectir la taxació monetària de lo que seria aquest producte i fer-nos una idea de com era la vida en aquella època des de la perspectiva, anem a dir, pues, de lo que era el valor que se li donava a les coses. Per exemple, si llegim els testaments inventaris de béns de molts avantpassats que a lo millor en el meu cas, per exemple, jo he vist replegats en protocols notarials, un se pot fer una idea més o menys de lo que hi havia dins d'una llar, és a dir, de quins elements objectes se disposaven i en quines parts de la casa se trobaven cadascú, perquè això hi ha que remarcar-ho moltes vegades quan ven, per exemple, un testament on una persona se li fa una relació dels béns que té, per norma general, els tasadors, les persones que estan ahí, estan veient habitació per habitació en cada part de la casa què és el que hi ha disposat i en la majoria d'ocasions veurem que hi ha una coincidència, és a dir, una cosa és el que se podria dir com la part de la bodega, una altra el que seria la zona del pati i en cada lloc, evidentment, hi ha una sèrie d'objectes que segueixen per norma general un patró. Per exemple, per lo que fa referència a lo que serien les teles, val? Les fibres naturals de l'època, per lo que vindria a ser les col·leccions de roba o textils que tenia cada persona, podem classificar, d'acord al seu origen, en dos grups, lo que serien les fibres animals, la llana o la seda, o les que anomenarien com d'origen vegetal, cotó, cànem o lli, perquè moltes vegades quan agafem un testament veiem que a lo millor ens diu tenia una camisa d'allí o tenia una prenda d'aquest material. Això ens està també donant bastant informació de com anava la gent vestida i quins productes tenien a la seva casa. Ser, per exemple, respecte a el que estàvem comentant d'aquestes fibres, dels textils, que cadascuna d'aquestes té una sèrie de qualitats que depenen de l'ús que se li pretenguen donar resulten més favorables per a un tipus concret de peces, com per exemple el que seria la llana o, per exemple, la seda, que és més estrany de veure en els testaments, perquè, anem a veure, no tenia el mateix valor una peça textil de cotó o de cànem que una de seda, perquè, evidentment, l'elaboració, el poder obtindre aquest recurs, anava també molt d'acord a l'estatus de cada persona. Veurem, per exemple, que la tela de lli és una de les que major qualitat ha tingut des de l'antiguitat, sent valorada per la seva resistència, com, per exemple, respecte al cotó, destacant la seva capacitat per a repel·lir insectes i que la veurem moltíssimes vegades en els testaments. Un altre dels elements que també veurem, a banda de lo que serien les peces de roba, són els objectes de cuina, el material. Podem, per exemple, fer-nos una idea de lo que suposava tindre una cullera o una forquilla en la casa quan veiem que a lo millor una persona que tenia propietats, diverses finques i que vivia d'una manera desahogada, a lo millor en el seu testament ens està dient que té una cullera de plata i tres forquilles de ferro. que això és algo habitual trobar-se-ho. És a dir, són coses que ens criden bastant atenció. No és la idea que avui tenim del nostre menatge o dels objectes que tenim a casa. Aquella gent era molt pràctica. Tenien lo suficient, lo just i, com dic sempre, d'acord al seu estatus. Per lo que comentàvem, per exemple, de la roba, moltes vegades, si bueno, anem a zones de clima fred o de muntanya, la llana és un producte, una fibra natural molt estimada i que la veurem en moltíssimes peces, però si per exemple bueno, anem a testaments de zones que, a lo millor de gent que vivia en la costa, veurem que per exemple les camises de lli o productes vinculats a lo millor en lo que seria la fibra del cànem són més abundants, és a dir, depenent de lo que estiguem investigant, veurem una tendència d'un joc cap a un altre a lo que seria ese menatge de la casa. Així, com dia, amb una major varietat de textils es complementarà la possessió de mobles, com és el cas de taules, cadires, el que anomenem en castellà com els bargüenyos o escriptoris, i fins i tot coberts, que com estàvem dient, depenent inclús de la quantitat de plats que se veuran ahir, perquè també s'especificaven pues, dos platos o una jarra d'alcorcom. Per exemple, t'estic parlant de testaments que jo he estat veient en castellà, però que en el cas de la nostra zona he estudiat, per exemple, en el que serien avantpassats de Peníscola, com vam parlar en l'últim programa de la ceràmica de Traiguera. La ceràmica de Traiguera, per exemple, serà la típica ceràmica domèstica que veurem en molts testaments de la gent que vivia així. Les persones que tenien un cert estatus ja podien posseir mobles com era l'escriptori, perquè l'escriptori no el tenia qualsevol. L'escriptori era una persona que ja tenia una formació acadèmica, que sabia llegir, que sabia escriure. Un llaurador, per norma general, no el tenia. Per tant, això també ens està donant molta informació. La gent no tenia un escriptori, perquè si en sa casa sempre se veu aquesta relació, com dia, o les cadires, que quan una persona tenia quatre cadires les ficava en el testament. Estic parlant dels segles XVII, XVIII, inclús XIX, que és l'època que he estat investigant. En el testament d'una família en recursos, per exemple, podem veure la presència ja de mobles i sobretot també les ferramentes del camp que les veurem tant en gent de classe mitja però també en gent, com dic, en cert nivell, així com objectes vinculats en la cuina. Se tractava d'una societat, com dia, molt pràctica i que molts dels seus béns estaven emmagatzemats en el que anomenarien com les arques, que servien a la vegada per tindre-ho tot ben arreplegat dins de la llar, doncs l'espai se valorava i s'aprofitava més del que avui ens podem imaginar. Igualment, els objectes de tipus religiosos era estrany que no estigueren en les cases, eren també un element fonamental i que quan se feia un testament se dia doncs un quadre de Sant Josep o una creu de plata o un crucifix, és a dir, això està molt estès. I també un altre que és un producte de luxe i que avui molts tenim o qualsevol, però que abans era també molt indicatiu i que als historiadors ens crida l'atenció bastant, són els llibres. Els llibres eren també un producte de luxe, doncs tinguem en compte que les taxes d'analfabetisme eren molt elevades. Igualment, un dels productes més habituals era la tendència, com dia, aquí de la ceràmica de Traiguera i que serà algo molt habitual de veure en les llars de la nostra zona. Respecte als llibres, és el mateix que l'escriptori. No, tu no tens un llibre per decorar, tens un llibre perquè saps llegir i en aquella època, com dic, les taxes d'analfabetisme eren elevades. Ara me ve al cap, crec que al voltant de 1860-70 en Espanya el territori, la tassa d'analfabetisme estava a vora el 80%, és a dir, hi havia molt poca gent que sabia escriure i llegir. En les zones rurals ja ni et compte, és a dir, el capellà i poques persones més. I això, evidentment, també anirà a cor en aquests béns que se descriuen ahir. També després els animals, si té tantes gallines, si té un macho, una mula, tot això sempre estarà ahir referenciat i tassat en un valor econòmic, perquè serà important que quan se vagi a repartir de manera equitativa se vegi en aquest sumatori que cada un dels fills pues, tingui una distribució del patrimoni heretat pues, bastant equitativa.
I hi havia alguna predilecció a l'hora de fer testament al fill gran o com anava això una mica?
Bé, aquí tenim, per exemple, en Peníscola una cosa que és bastant peculiar i que li sempre crida la gent de fora. En Peníscola, per exemple, el que sí que veiem és que el primogènit té una preferència. Val? Tinguem en compte que quan parlem d'herències, tots tenen els fills sempre una part guardada, però en Peníscola el que passa és que el que seria... Bueno, ja sabem el que és la legítima, no? Uh-huh. Que això ja ens remuntaria a altre romà. És a dir, sempre hi ha una part que toca, però en Peníscola se donava una preferència al primogènit, al primer, i que consistia, per exemple, en donar-li les terres de la zona d'Irta, perquè el que era la Marjal estava, des del punt de vista econòmic, menys valorat, cosa que després veurem en l'especulació urbanística i en el boom, que ha sigut invers. Però, per exemple, en altres municipis, sobretot de la costa, serà el que moltes vegades anomenem com el model castellà, és a dir, a tots per parts iguals. Però, clar, si anem a Catalunya, i sobretot en les zones de camp i de masies, sempre se feia una autèntica, vamos, distinció a l'hora de repartir el patrimoni, perquè el primogènit ahir sí que tenia un gruix, és a dir, els fills restants tenien el que era la part que legalment era obligada i legítima, però tota la resta se volcava cap a lo que era el primer fill. Després també tenim els vínculs de fundacions, de majorazgos, que això se feia en les famílies en diners, que consistia en anar acumulant el patrimoni en una mena com de fundació, per a que així tot quedara agafat ahí i que quan passara tot anara per a un únic fill i d'aquesta manera se potenciava el llinatge. Era discriminatiu, però també tinc que dir una cosa. Quan analitzes aquestes societats com per exemple la Basca o l'interior de Catalunya on sempre hi ha un que s'endú la majoria del patrimoni, hem de tindre en compte que hi ha un procés educatiu des de la infància en aquests xiquets en el qual ja ells són conscients de com se tenen que repartir les coses. És a dir, no és que de sobte arribes als 18 anys i ton pare te diu, mira, tot això per un germà, i no, tu ja des de menut sabies què és el que tocava i el que era segon, tercer o quart fill ja se tenia les conseqüències. Això també hi ha que dir-ho, perquè a vegades la gent li expliques aquest tipus de models de distribució i diuen, vaja, que injust, sí, clar, però és que hi havia ja una concepció inculcada.
El primogènit que li dien el hereu, no?
El hereu, exacte, així és, el hereu.
Així tenia el nom i perquè també va canviar, no?, una mica el que és el dret civil català, valencià, castellà en tot lo, en aquest aspecte. Bueno, jo no sé també a partir de quina època o quin segle.
El segle XIX. En polítiques liberals, desamortitzadores, és quan s'elimina aquesta figura de lo que seria doncs, la retenció del patrimoni i que se pugui vendre per lots i, per tant, doncs, subhastar i no tindre aquesta obligació, que moltes vegades era una càrrega en les famílies de ser estatus perquè te tocava tot aquest gruix patrimonial i no era fàcil gestionar-lo. També hi ha que dir-ho.
I hi havia notaris com ara o era una altra institució diferent? Com era això?
No, notaris, a veure, el que són els escrivans, notaris, perquè també hi ha un món ahir, hi ha diferents tipus, jerarquies. Sí, clar, anem a veure, des de finals del segle XV això se comença a burocratitzar i se té un control de tot el que és el patrimoni a través de les figures d'aquestes persones, que poc a poc a vegades se van formant més, perquè anem a veure, el tema dels escrivans, ho van comentar així un dia a Ser Història, que també va donar per a un programa sobre tot el que suposa la seva formació i les obligacions que tenien i també les diferents classes que hi havia, perquè hi havia diferents classes.
Una vegada vaig sentir que en cas de que a la vegada morgués l'home i la dona, s'entenia que la dona, al ser més dèbil, entre cometes, però s'entenia així, se contava que primer moria la dona, tot lo d'ella anava a l'home, tot lo patrimoni, i després lo de l'home contava lo que venia de la dona més lo d'ell a l'hora de repartir. Vull dir, és una cosa que me va llamar l'atenció, no? En cas de dubte de qui ha mort primer, l'home o la dona, se donava per entès que havia mort primer la dona.
No, jo, de això que dius, no sé si ho he comentat, però els contractes matrimonials, per exemple, quan l'home anava a un escrivà, un notari, i s'acordava un contracte matrimonial, si l'home se tirava enrere ja s'havia fet eixa apalabrament, perquè això a la gent li xoca, però moltes vegades se posaven damunt de lo que era la taula pues, els béns que aportava cada un pel matrimoni. Si l'home se n'anava, vamos, que s'ho pensava, la dona podia rebre inicialment això que s'havia estipulat. És a dir, sí, hi ha coses que ja a mi se m'escapen des del punt de vista legal perquè això ja és un altre món, t'ho dic, però sí que hi ha coses que són molt curioses sobre totes aquestes qüestions de la distribució i del repartiment dels béns.
I tu, buscant pels arxius notarials que tens tant costum de remenar, t'has trobat alguna cosa així especialment que t'hagi llamat l'atenció?
Sí, un concretament d'un poble dels que soc cronista, me va passar que mirant els protocols notarials era el testament d'una dona que estava pues, repartint els seus béns i ella agafa i una germana diu que no, diu que la germana no vol que herete, és més, que no, i que no vingui i que no entra a casa, diu. I bé, després mirant, pues, resulta que el que passava és que el seu cunyat pues, sembla ser que tenia, vamos, una relació més estreta de lo que mos podíem imaginar i entre les dos germanes pues, se van emprenyar i no se parlaven hasta el punt de que una dia que no la volia, vamos, fica que no vol ni que vagi a casa, vull dir que és una cosa bastant curiosa. Quan la dona anava a faltar, estava morint-se i en el seu últim moment pues, diu, jo no vull que esta senyora vinga. Vull dir, sí, hi ha coses rares que te criden criden l'atenció, però bé, era una societat com la nostra, que tenia les seues rencilles, els seus problemes, eren persones de carn i os, i efectivament, sí, i també moltes vegades, doncs, clàusules bastant estrambòtiques, que dius, i això per què? Bé, perquè hi havia costums, o per exemple, el pagament de misses, quan la gent anava a morir, moltes vegades els historiadors, jo almenys soc dels que mira molt la quantitat, perquè la quantitat de misses t'està dient de l'estatus que té aquesta persona per pagar, i per tant, del nivell econòmic que té. I moltes vegades el que veurem són terminacions de números, per exemple, que siguen capicua o que acaben en 3, és a dir, coses curioses, però que després ho investigues i eren manies, costums de la gent dels pobles, que depenent de la quantitat exacta que donaven, doncs significava una cosa o una altra. Jo fins ahir, ja t'he dit, no he arribat a fons, però sí que he vist que m'ha cridat l'atenció. Per exemple, un home faltava i demanava 77 misses, i la dona faltava i manava 88. Dius, ui, quina curiositat. I després comences a veure números i, clar, te resulta que tot tenia una explicació, perquè si morien el dia que faltava tant per la festa, pues pensaven que si el, o sea, se barrejava tot al final ahí.
Mm-hmm. Curiós, perquè clar, igual hi havia un límit o no per a lo que pugues anar per a l'església i atrapar pels descendents o primer grau, no? A lo millor.
Sobre el pagament de misses, dius? O...
Sí, perquè a lo millor un volia donar, ho dic, pregunto, que ho desconeixo, si volia donar el 100% per a misses quan hi havia pues fins que, bueno, lo de la legítima que dien, no sé si hi havia algun límit en aquest sentit o és un tema que desconeixes.
No, a veure, lo de les misses era per a la salvació de l'ànima, per a la qüestió del purgatori, per a lo que seria aquesta economia salvífica de purgar l'ànima, mentre més misses tingueres, la teua ànima sortia abans del purgatori. Doncs hi havia gent que si potser era membre d'una cofraria, com en les confraries ja s'assegurava un risc concret de misses per a aquesta persona, molta gent dirà, bé, pues no me gasto tant perquè sé que la confraria del meu poble pues agafarà i ja me dedicarà tantes misses. O també era gent, sobretot per temes de creença, que potser diuen, bé, jo això del purgatori no ho tinc tan clar, pues no invertixo tant, és a dir, sí, evidentment aquí veurem que hi ha diferents, sí, però vamos, diferents situacions, depenent potser de la creença. Per exemple, un cas d'un altre, clar, estic parlant de casos que he investigat de Cuenca, perquè per desgràcia aquí en Vinaròs ja van comentar de 500 i pico llibres que hi havia, només s'han conservat dos, que haguera sigut una joia poder llegir tots els testaments dels nostres avantpassats d'aquí de Vinaròs, però bueno, te parlo per exemple un que va blasfemar, va ser processat per la Inquisició, val, perquè va ficar en tela de lluir certes qüestions de fe, però quan va faltar l'home se va penedir i va crear una fundació per a poder pagar uns estudis religiosos a una persona del poble, és a dir, que veus a la millor un arrepentiment per part d'aquesta persona i te crida i te xoca, perquè són persones que, com dic, que viuen, a veure, l'església, sempre ho dic, fins al segle XIX se té que estudiar molt a fons per a entendre la mentalitat de la nostra societat. Desvinculamos de les creences del catolicisme a l'hora de voler interpretar una societat del segle XIX és un gravíssim error, i te puc dir, Albert, que hi ha moltíssima gent que està investigant la història dels pobles sense tindre en compte la concepció cristiana, lo qual és una autèntica, vamos, barbaritat a l'hora de contextualitzar aquesta societat, perquè voler suposar coses sense saber la importància del dogma i de la creença és desvirtuar, i se fa de manera, com te dic, molt habitual això en història.
El presentisme que diuen, no? El sí. Presentisme que vols jutjar una cosa passada en la mentalitat d'avui.
Claro, i no sí, sí. Clar. I s'escriuen moltíssims llibres de història sense tindre ni una formació mínima, bàsica, de lo que és la religió cristiana, i això és molt important.
Els testaments avui a Ser Maestrat. T'esperem la setmana que ve.
Gràcies, Albert.